Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Els temps canvien i la gent ja no va a comprar als mercats. Cada cop hi ha menys xarcuteries, verdoleries, botigues de menuts o pollaries. Un exemple d'aquest canvi és el mercat de Campoamor, que, segons ha avançat aquesta emissora, tancarà les seves portes el 31 de març. Els veïns i els governs han intentat trobar una solució per l'equipament, però els hàbits de consum han fet inviable que pugui continuar en marxa. Ho lamenta el president de l'Associació de Veïns de Campoamor, Diego Granero.
Sí que también la gente, bueno, es también la gente, pues, están acostumbrados también a las grandes superficies que tenemos, Mercadona, Líderes, Días, y bueno, pues es lo que sabemos, la gente también pues compra. Yo personalmente sí que pienso que bueno, ha ido dejando poco a poco que se haya perdido.
Actualment només queda un supermercat que tancarà les seves portes a finals d'any, una xarcuteria, un bar i una joieria. Ara bé, no tot són males notícies perquè el govern municipal ha promès construir-hi un equipament cultural i pisos de lloguer assequibles pels joves del barri. Un signe aquest també dels temps que ens ha tocat viure. Avui és dimecres 13 de novembre i tenim més notícies per explicar.
Titulars.
La PA denuncia que una família sabadellenca fa 48 dies que viu sense aigua corrent. El pis és propietat de Bankia, qui no accepta oferir un lloguer social a la família on hi ha 4 menors. Per això l'Ajuntament diu que no hi pot fer res, tal com critiquen els membres de la plataforma. Júlia Alzinet n'és una de les portaveus.
No, mediació a l'Ajuntament no n'ha fet massa. Diguem que l'Ajuntament diu que no pot fer res si Bankia no dona un lloguer social. Bankia, per la seva part, evidentment, per ara no té cap intenció de donar un lloguer social. I Caça, per l'altra part, es renta les mans dient que ell no, que des de Caça no poden fer res fins que l'Ajuntament no els doni l'okei, diguem, per poder tornar a donar l'aigua.
La PA ha dit que si aquest vespre no s'ha trobat una solució, està disposada a punxar el subministrament d'aigua. I l'Hospital de Sabadell subministrarà el PrEP, un nou medicament preventiu del VIH. Serà un dels 19 centres catalans que tindrà aquest fàrmac, que pot ser molt efectiu per reduir els contagis. Ara bé, cal destacar que la seva efectivitat és del 99% i que no protegeix d'altres infeccions de transmissió sexual. En esports, Xavi Bartolo ha estat ratificat com a tècnic del Nàstic, el pròxim rival del Sabadell. L'entrenador gran ha dirigit a l'equip tarragoní a la nova Creu Alta, tot i estar en descens complert al primer terç de Lliga. Avui, tant els tarragonins com els arlequinats han tornat als entrenaments preparant aquest duel de diumenge a les 5. Néstor Carol, atacant del centre d'esports, acaba de comparèixer en roda de premsa. L'escoltarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem les informacions dels serveis. Graus ara mateix a Sabadell, un dia més de fred però sol que ho compensa. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, què tal? El front d'aquest matí ja va sent història i ha deixat, per exemple, fins a 16 litres al parc natural dels ports 11 a Horta de Sant Joan i quantitats inferiors, ha regat sobretot al sud del país. Així doncs, pel que queda d'aquesta tarda, els núvols aniran desapareixent ràpidament i el cel quedarà serè o poc nuvolat, tot i que persistiran alguns núvols a punts del Prepirineu, depressió central, quadrant nord-est, fins i tot a les zones del litoral central i sud de la Costa Brava no descartem algun ruixat. Per altra banda, al vessant nord del Pirineu, allà persistiran els núvols ben bé fins a mitja tarda, també amb possibilitat d'algun ruixat. I amb cota de neu que ha d'anar baixant fins als 1.400 metres aproximadament. Vent de component nord i oest en conjunt, fluix variable al nord-est, però encara tramuntant una mica reforçada i això farà que la situació marítima persisteixi alterada a la zona de l'Empordà, on encara hi ha activat un avís per mar. A la zona de l'Alt Empordà, concretament. De cara a demà, un nou front que comportarà precipitacions al matí i obertura de clarianes ja durant la tarda, però amb una temperatura que anirà a la baixa. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I repassem tot seguit l'estat del transport públic. Ens et dona tots els detalls el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot hem d'advertir els usuaris del tram Besòs, concretament de la línia T4, que la línia circula amb retards per assistència sanitària a un passatger indisposat. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de transports públics circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, David. Pel que fa a l'estat de les carreteres, molta tranquil·litat a les de la demarcació. Només hi ha mig quilòmetre de retencions a la C-17 en sentit sud a l'altura de Vic. Pel que fa dins de Barcelona, el trànsit també és molt fluid a les seves vies principals.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, el mercat de Campoamor tancarà les seves portes a partir del 31 de març de l'any vinent. Així ho ha avançat aquesta emissora segons fonts municipals confirmades pels veïns de la zona. Els temps han canviat i l'equipament no és rentable. Els clients van a la baixa i no renoven les llicències per obrir-hi nous locals comercials. Actualment només hi queda un supermercat que tancarà el 31 de desembre i tres locals més, una xarcuteria, un bar i un joier. La primera està disposada a clausurar el negoci amb el mercat, el segon ha demanat un trasllat a un altre equipament municipal, mentre que el tercer és qui ha proposat la data del tancament, el 31 de març del 2020. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Diverses propostes han sobrevolat al mercat de Campoamor per intentar salvar-ne el projecte o l'estructura. Finalment no serà possible i els veïns ja ho tenen assumit. Així ho ha manifestat el president de l'associació del barri, Diego Granero, que s'ha resignat a perdre un espai com aquest.
Tal com sempre nos han... Tanto el último gobierno de Bustos, que estaba Juan Carlos antes, como el anterior gobierno, tanto como el Juli como Matías, y tanto el gobierno actual, Marta Farrés, nunca no ven viable un mercado nuevo, porque vale mucho dinero, o bien hay quien apostaba por conservar la estructura, pero que había que hacerlo todo nuevo, y también pues siempre nos han comentado que bueno, no hay relevo de paradista, van acabándose las concesiones. Y bueno, la crisis también en su día pues hizo mucho daño.
De fet, ja veuen amb bons ulls el projecte que hi té previst el nou govern municipal. L'alcaldessa Marta Farrés sempre ha defensat que el mercat havia d'anar a terra i aprofitar l'espai per construir-hi un equipament cultural i pisos per joves.
Yo sé que en principio sí, por este lado, para que más que nada, primero, que los jóvenes pues puedan disponer de una primera vivienda a un valor y a un precio de alquiler asequible. Segundo, que permanezcan en nuestros barrios, que no se nos vayan. Y tercero, pues poder disponer también de un auditorio, darle también vida y cultura a nuestros barrios, y con esto conseguiríamos pues que no se nos degraden, más pacificación, y toda esta zona pues sería luego también urbanizable. No se trata solo del mercado, se trata de todos los metros cuadrados del suelo que hay alrededor.
Tant l'Ajuntament com l'Associació de Veïns, però, assumeixen que la construcció dels nous espais anirà per llarg i, de moment, s'emplacen a obrir un període de reflexió per repensar el projecte.
I encara sobre habitatge, la plataforma d'afectats per la hipoteca denuncia que hi ha una família amb quatre menors que viu des de fa 48 dies sense subministrament d'aigua. És per aquest motiu que des de l'entitat han llançat un ultimàtum a l'Ajuntament, la propietat de l'immoble ocupat, Bankia, i la companyia d'aigües. Si no es soluciona el problema, puixaran el subministrament. Júlia Alginet, portaveu de la PA, recorda que van fer el mateix en el cas del bloc de la maternitat d'Elna i que tenen un judici pendent.
Si no, nosaltres punxarem l'aigua de forma col·lectiva. Ja ho hem fet altres vegades, d'haver de punxar l'aigua, i això ens comporta un risc molt alt des de la part de Sabadell, que hem d'assumir entre totes les veïnes, i que un risc molt alt perquè, evidentment, és un delicte punxar l'aigua. I per tant, nosaltres el que farem és avisar-vos a tots els mitjans perquè vingueu a veure com entre totes els hi punxem l'aigua, perquè, clar, haurem de picar la vorera, perquè està cimentat des de dins.
Des de l'Ajuntament defensen que ells no tenen la potestat per obligar la companyia a donar el subministrament. Asseguren que només ho pot fer la propietat, la qual s'ha negat a fer-ho, com també a negociar un lloguer social per la família.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha subratllat que seria un delicte si l'Ajuntament obligués Aigües de Sabadell a tornar l'aigua en un immoble, la propietat del qual es nega a rebre-la. Per això, en defensa que els tècnics municipals estan treballant per trobar una solució el més aviat millor per a aquesta família.
Estem acabant de mirar a veure si tenim aquests recursos disponibles. És a dir, si pot ser en un pis d'aquesta transició en tenim algun buit o si ha de ser en una de les pensions. Ah, jo mateix vaig parlar amb una representant de la PA a la tarda i els vaig estar explicant com estava aquesta situació, quines eren les gestions que estaven fent, i a través de serveis socials, especialment del SUES, s'està en contacte amb la família per poder gestionar aquesta situació.
Sobre la reunió amb l'alcaldessa, Cortés també promet que s'està buscant una data. De moment ja han concretat amb la PA que es trobaran el 28 de novembre per veure's les cares i buscar solucions a l'emergència habitacional de la ciutat. Un dels temes que es parlaran serà la possibilitat d'instal·lar comptadors solidaris. És la mesura de garantir que les persones en cases on no està clara la propietat puguin seguir rebent aigua i podent-la pagar.
Notícies migdia.
L'Hospital de Sabadell és un dels 19 centres que subministrarà el nou tractament preventiu del VIH, l'anomenat PrEP. Des d'aquest mes de novembre, el tractament, que actualment utilitzen persones ja contagiades, s'aplicarà també en col·lectius de risc, com treballadores sexuals, homes que mantenen relacions amb altres homes i dones trans. Des del Taulí calculen que entre 20 i 50 persones de la seva àrea de referència podrien prendre el PrEP.
El Taulí ja té el nou tractament, però en les pròximes dues setmanes haurà de polir quin és el circuit que hauran de seguir els interessats per accedir-hi. El cap del servei de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, ha explicat la utilitat del fàrmac en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Aquest també és un medicament que bloqueja el virus. I nosaltres sabem que quan un entra en contacte amb el virus, perquè quedi infectat, fan falta dos o tres dies d'atac persistent a les cèl·lules. Si aquests dos o tres dies ja estàs prenent un medicament que para el virus, no es queda a l'organisme, si no s'infecta. És un tractament que prevé la infecció a part de tractar-la. El tema està en que és una medicació que s'ha de prendre continuadament. És un tractament continu que hem de valorar pros i contres, els efectes secundaris, la indicació i decidir en cada pacient com fer-ho.
Cervantes assegura que el nou tractament pot ser molt útil per reduir els contagis. No obstant això, recorda que la seva efectivitat és del 99% i que no protegeix d'altres malalties de transmissió sexual.
Científicament sí, perquè s'ha estudiat que això redueix la transmissió. O sigui, l'únic problema que jo detecto és que algú que no tingués risc comencés aquesta medicació i llavors es pensés que ja no té cap perill de res. Perquè, clar, això és una prevenció molt útil pel VIH, però no prevé en absolut de les altres malalties de transmissió sexual. L'hepatitis C, la sífilis, la gonorrea, la clamídia, són infeccions que aquest tractament no fa res. No tenen la por mediàtica o fins i tot atàvica de que el SIDA mata, òbviament, però poden acabar sent molt, molt perilloses aquestes infeccions.
Ara mateix el Taulí fa el seguiment de 950 pacients amb el virus del VIH, una xifra que cada any augmenta lleugerament. De fet, anualment es detecten entre 40 i 50 nous casos a l'àrea de referència de l'Hospital de Sabadell.
I un 7% dels nadons nascuts en aquest centre són prematurs. De fet, dels pocs més de 2.000 nens nascuts el 2018, 359 van fer abans de les 37 setmanes de gestació. Una trentena d'aquests eren grans prematurs, és a dir, nascuts en menys de 32 setmanes. L'atenció que ofereix la unitat de neonatologia del Taulí ha permès que la supervivència superi el 90% en general i el 50% en nadons de menys de 28 setmanes de gestació.
Un nadó prematur pot patir molts problemes de salut no només en les primeres setmanes de vida, sinó també en els primers anys. Així ho ha destacat al programa Al Matí la infermera de neonatologia del Taulí, Paqui Molina.
En funció del moment en què neixi, tots ells són molt vulnerables a l'estrès ambiental i molt fràgils a nivell de tenen més factors de risc per desenvolupar malalties. Uh-huh. I llavors pues, deriva tots els problemes que poden generar deriven d'aquesta vulnerabilitat i aquesta fragilitat d'un ésser que està encara en desenvolupament.
Tractar aquests infants des del primer minut de vida o fins i tot abans és clau perquè no pateixin seqüeles. En aquest sentit, també és molt important que se sotmetin a un seguiment.
Es fa un seguiment de tots aquells punts febles en els que puguin presentar problemes. Un és la visió, per el que em deien de la retinopatia, que encara no està ben formada, la vascularització a nivell de la retina, i es fa un control que se segueix cada 15 dies i que segueix fins que es considera que poden ser donats altes. També es fa un seguiment a nivell de l'audició, el més important, el desenvolupament psicomotriu, si van adquirint totes les habilitats a nivell de psicomotrius que corresponguin a la seva edat, tenint en compte l'edat corregida.
Per donar a conèixer aquest protocol de seguiment tant a les famílies com als professionals de l'atenció primària, aquest divendres l'Auditori del Taulí acull les segones jornades del prematur. Començaran a les 3 de la tarda i s'allargaran fins les 8 del vespre.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El preacord de govern entre el PSOE i Podem Espanya ha estat molt celebrat pels seus adeptes a Sabadell. Pol Gibert, primer secretari del PSC, i Marta Morell, secretària general de Podem Sabadell, qualifiquen aquest pacte com a molt positiu i remarquen que era molt necessari un govern d'esquerres i progressista al país. Aquest pacte arriba després d'unes noves eleccions provocades per la impossibilitat d'arribar a aquest mateix acord ara fa 6 mesos. Morell explica quins factors han desencallat aquesta situació.
En la meva opinió, crec que davant de l'auge de l'extrema dreta d'aquesta manera tan clara, jo crec que és l'única solució. Per això crec que han vist els dos, ho han vist Pedro Sánchez, ho ha vist Pablo Iglesias, lo necessari que era posar-se d'acord, i per això crec que també ara s'han accelerat i en menys de 48 hores han aconseguit arribar a un preacord.
Aquest govern progressista, però, necessita altres grups polítics per arribar a bon port. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Si és, recordem que PSOE i Podem no sumen els 174 escons necessaris perquè aquest pacte tiri endavant en la primera volta de votacions al Congrés. És per això que des dels dos partits apel·len els grups independentistes a donar llum verd a aquest govern progressista. Pol Gibert, primer secretari del PSC Sabadell.
Aquí la gran pregunta és què farà Esquerra i Junts per Catalunya, si votaran com Vox i PP en contra d'un govern de progrés, o volen intentar obrir una via de diàleg en la qual diguin que donin suport a un govern que és social, que és de progrés, i que segurament amb Esquerra Republicana té molts punts en comú a l'agenda social, no? Aquí és el gran repte que té l'independentisme, a veure si de veritat estan disposats a obrir una etapa de diàleg i no només a dir no constantment a un pressupost o a un govern de progrés, no? Aquí veurem què fa l'independentisme.
Per arribar, doncs, com dèiem, a aquests 176 escons, una petició que ja ha estat resposta, Junts per Catalunya i Esquerra han anunciat que no a Pedro Sánchez fins que aquest no aporti una solució democràtica al conflicte català.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Els canvis en el nomenclàtor compromesos durant el mandat passat comencen a veure's reflectits al carrer. Des d'aquest dimarts, la plaça de l'alcalde Mercè al centre ja ha passat a la història amb la incorporació de la placa en què ja es pot llegir Plaça de les Dones del Tèxtil. Així mateix ja s'ha instal·lat la placa dedicada a l'activista Patricio Peñalver, una placa situada entre els carrers Penedès i Moianès i reivindicada per l'Associació de Veïns de Can Uriac. Avui també desapareixerà en la plaça d'Antoni Llong, que passarà a dir-se de Clara Campoamor, a proposta de Ciutadans, mentre que també es faran oficials a la plaça del Pipí, al centre, i la de Cipriano Martos.
El fet que la substitució de les plaques s'hagi fet sense cap acte de memòria històrica ha encès els ànims d'alguns dels actuals regidors de l'oposició, que així ho han expressat a través de la xarxa Twitter. És el cas de l'exalcalde i ara regidor de la Crida, Matías Serracán, que ha titllat de menyspreu a la memòria històrica el fet que no s'hagin publicitat aquests canvis i s'ha queixat de no haver tingut comunicació oficial sobre quan s'instal·larien les plaques noves. En la mateixa línia també s'expressava la seva companya de partit, la regidora Anna Lara. La segona tinenta d'alcaldessa i regidora de Memòria Històrica, Marta Morell, diu al programa El Cafè de la Ràdio que sí que se'ls havia informat.
Jo vaig dir que les plaques arribarien aviat. Per mi una gran sorpresa que hagin arribat tan aviat. Jo estic contenta de que ja les plaques estiguin posades als nostres carrers. I ho vaig dir ahir també al senyor Serracán. La Crida ens va entrar també aquí a l'alcaldia una instància, la tenien contestada i allà posava que arribarien en la propera setmana.
Morell ha apuntat al programa que segurament es farà algun acte en relació a la substitució de les plaques. Joan Tafalla, membre i expresident de Sabadell per la República, lamenta que el consistori no hagi contactat amb ells per aquest possible acte i destaca que el canvi de nom d'alcalde Mercet ha de servir per fer pedagogia antifeixista.
Canviar el nom de la plaça del primer alcalde franquista, el que va muntar, el que va depurar les empreses dels treballadors antifeixistes, el que va muntar el sindicat vertical, el que va muntar el partit falangista, la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Cons, aquí a Sabadell, que ha tingut un carrer, una plaça durant massa temps, doncs ha de ser un esdeveniment per fer pedagogia de caire antifranquista, antifeixista.
Sabadell per la República és entitat demandant d'aquests canvis al nomenclàtor.
L'Audiència Nacional viu avui una vista perquè les defenses dels CDRs detinguts el 23 de setembre passat en l'operació Judes, entre els quals hi ha dos sabadellencs, en puguin demanar la llibertat. Les defenses mantenen que els càrrecs que se'ls imputen, integració en grup terrorista, tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls, estan del tot injustificats. La Fiscalia, per la seva banda, demanarà que els 5 arrestats es mantinguin a la presó. Tots ells es troben a Soto del Real des del 27 de setembre. Setembre passat. Més notícies en un format més breu. El grup municipal de Ciutadans demana que s'adoptin mesures amb l'Agència Tributària de Catalunya per cobrar els impagats de deutors no residents a Sabadell.
El regidor José Luis Fernández denuncia que en dos anys només s'han cobrat l'11% de les sancions i ha qualificat el pacte de l'Ajuntament amb l'Agència Tributària com un acte propagandístic del quadripartit. Ara, doncs, Fernández reclama a l'equip de govern que prengui mesures per resoldre la situació.
Un home resulta ferit lleu en xocar contra la paret d'un pàrquing al carrer Partaulí.
El conductor, un home de 67 anys, va ser traslladat a l'hospital per una unitat del servei d'emergències.
Detinguda una persona per un presumpte delicte de desobediència.
Els fets han tingut lloc aquesta nit a la via Massaguer. La dona de 40 anys s'ha barallat amb altres persones i se l'ha detingut per un presumpte delicte de desobediència i resistència greu, i es van instruir les corresponents diligències judicials.
Un estudiant de Publicitat i Relacions Públiques de la UAB ha estat guardonada amb el tercer premi CEPAC pel seu pla de comunicació pels castellers de Sabadell.
Un concurs impulsat pel Centre de Prospectiva i Anàlisi de Castells amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. El jurat ha considerat que el treball de Gina Armengol i Vilella està ben estructurat perquè analitza i descriu la situació comunicativa interna i externa de la colla local, analitza les fortaleses i debilitats i fa propostes sobre la captació i el manteniment dels castellers, el foment de les bones pràctiques i elabora un manual d'imatge per l'entitat.
Representants de diversos municipis catalans visiten el Ripoll per conèixer les experiències en gestió eficient de l'aigua.
La visita s'ha fet en el marc del curs La gestió eficient de l'aigua com a eina d'adaptació al canvi climàtic promogut per la Diputació de Barcelona. Entre les instal·lacions que s'han visitat hi ha la cambra de filtració de residus de Sant Vicenç de Junqueras, que evita l'arribada de tovalloletes humides a la depuradora, l'espai de tractament natural de les aigües que provenen de la séquia Monà, així com també les instal·lacions de captació i distribució d'aigua no potable procedents de la mina Ripoll, que permet destinar aigua no potable al rec o la neteja dels carrers.
I ja es pot visitar el Museu d'Art l'exposició temporal al riu d'Escavallat, Montserrat Sanya, un projecte compartit amb l'Estruc.
La mostra s'emmarca en el Sabadell Obert, un projecte de residències de treball i d'exposició de la nau Estruc, sessió de la fàbrica de creació Arts Viu en l'Estruc, i el Museu d'Art de Sabadell, que s'orienta específicament al foment del teixit històric sabadellenc. L'exposició és el resultat del projecte que va obtenir el Premi Sabadell Obert en el marc de l'Art Emergent Sabadell 2018, promogut per l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. La mostra es podrà visitar fins al 26 de gener.
Un últim apunt, en marxa la tercera edició del Metall Vallès.
L'objectiu del projecte és fomentar les vocacions industrials entre els joves, en especial en la branca metall mecànic. Entre les accions previstes hi ha la formació del professorat de primària per aplicar la robòtica didàctica a les aules. La formació s'allargarà fins a finals de gener amb 30 hores de formació. La iniciativa és el resultat del treball coordinat entre el Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell, l'Institut Escola Industrial i l'Institut Palau-Ugit de Ripollet. A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 11:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Can Gompú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Jané, Pere Guardiola, Alive i Javi Soto, tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola de rima.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
En Poc més de 5 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda. Anem a repassar notícies fora de la ciutat. Per exemple, que l'AP7 continua tallada, malgrat que ja fa hores que un operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desallotjat l'autopista de manifestants.
De totes maneres, encara no se sap quan es podrà reobrir el trànsit. Alguns dels manifestants s'han concentrat al centre de la localitat de Salt, on han aixecat una barricada. Després d'algun enfrontament i llançament contra el cordó policial, han abandonat la zona.
La Fiscalia General de l'Estat insta els fiscals catalans a investigar l'actuació de la Mesa del Parlament per la tramitació de mocions i resolucions suspeses cautelarment pel Tribunal Constitucional.
Ho ha fet poques hores després que la cambra aprovés una moció a favor del dret a l'autodeterminació. Els membres de la mesa van ser advertits repetidament pel Tribunal Constitucional. El punt sobre l'autodeterminació aprovat aquest dimarts per la cambra, de moment, no es publicarà al butlletí oficial del Parlament.
Espanya suspèn en independència de la justícia.
En ple qüestionament sobre la politització del poder judicial, que va quedar en evidència la setmana passada durant la campanya electoral, el Consell d'Europa torna a renyar les autoritats espanyoles per la manera d'escollir la composició del Consell General del Poder Judicial. L'informe periòdic que fa el grup d'estats contra la corrupció del Consell d'Europa conclou que s'incompleixen les seves recomanacions en la matèria que va fer l'any 2013 sobre la situació a Espanya en relació a la corrupció entre diputats, jutges i fiscals. D'aquella anàlisi en van sortir 11 recomanacions.
El PSOE convoca una consulta perquè la seva militància validi l'acord amb Unides Podem.
El PSOE ha aplicat els seus propis estatuts per convocar una consulta a la seva militància sobre l'acord de govern progressista i de coalició amb Unides Podem, tal i com ha explicat la formació socialista, seran els afiliats els que validin i rebutgin el pacte que es va començar a tancar aquest dimarts amb una consulta interna.
I sobre aquest preacord, Esquerra Republicana obre la porta a facilitar el pacte PSOE i Podem si es comprometen a crear una taula de negociació política.
El coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, ha subratllat que hauria de ser igualitària i amb llibertat per fer les propostes que es considerin a cada banda. El vicepresident del govern ha reclamat garanties en el compliment i seguretat jurídica de manera que no es pugui modificar allò que es tracti en aquesta negociació.
En clau internacional, un últim apunt, l'expresident bolivià Evo Morales ha fugit del país i s'ha asilat a Mèxic després del cop d'estat.
La senadora opositora Jeanine Añez ha assumit la presidència de Bolívia després de la dimissió de Morales i del vicepresident del país.
Si voleu trobar feina o canviar la que teniu, s'acosta una cita interessant a la ciutat.
La contraportada.
El dijous 28 de desembre arriba la 7a edició de la jornada Converses del Mercat de Treball, destinada a posar en contacte persones i empreses. El certamen arriba a la 7a edició, es farà a Fira Sabadell de 9 a 2 i està organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en col·laboració amb el Servei d'Ocupació dels Ajuntaments de la Comarca, en el marc d'un projecte que financien la Diputació de Barcelona i el SOC.
En la presentació d'aquest matí, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu de l'Ajuntament, Montse González, ha alertat sobre l'evolució de l'atur a la ciutat.
A la ciutat, però, hem d'estar atents a l'evolució de l'atur per actuar en conseqüència. Especialment, tenint identificats els col·lectius on l'atur s'imposa, existeix un pes molt important de persones aturades de llarga durada, aquestes representen un 40% del total, i l'atur tendeix a cronificar-se principalment entre les persones majors de 45 anys. Les dones són també un dels col·lectius més afectats per l'atur, representant un 57,6%.
El vicepresident del Consell Comarcal i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, destaca que aquesta jornada, que es farà el dia 28 de novembre, és un bon moment per treballar i orientar les competències.
Quan s'han d'adreçar a una entrevista de treball, han de presentar un currículum, o han de fer qualsevol tasca avui en dia per xarxes socials o com sigui, doncs, lògicament, han de saber de posar en valor aquestes competències que tenen, però que moltes vegades no les coneixen que les tenen. Doncs, els serveis d'ocupació el que fem és això, ajudar-los a que aquestes competències les puguin posar en valor. Però després, lògicament, les empreses han de saber que l'important no és la titulació, l'important no és que hagin pogut tenir algun fracàs en algun de les seves oportunitats laborals que hagin disposat, sinó que a partir d'ara aquestes persones ja coneixen les seves fortaleses.
Si us voleu apuntar aquesta cita del 28 de novembre, inscriviu-vos a la web del Consell Comarcal, www.ccb-oc.cat.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Més informació a la tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Mentrestant, la informació es concentra a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o al portal de notícies radiosabadell.fm. Us deixem amb l'actualitat esportiva amb l'Adriana Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.